Joana Maroto.
Les 11 i 5 minuts en setam, tercera i darrera hora de programa. S'incorporen altres ara el control tècnic Lluís Menéndez i vos volen contar que, segons ha anunciat el secretari de Guerra dels Estats Units, el Pentàgon exigirà proves de testosterona als seus soldats.
Me sube la bilirrubina.
Ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras.
El Pentàgon farà proves anuals de testosterona als militars nord-americans de més de 30 anys. La mesura l'ha anunciat el secretari de Guerra dels Estats Units, en Pete Hegseth, en l'objectiu, diu, de garantir que els soldats mantinguin uns nivells adequats d'aquesta hormona per rendir al màxim a les seves funcions.
La testosterona és l'hormona sexual masculina principal i la seva deficiència pot causar fatiga, pèrdua de massa muscular, disminució de la libido o alteracions de l'estat d'ànim. Segons Hegseth, la testosterona disminueix de manera natural en l'edat i per això els militars majors de 30 anys s'hauran de sotmetre a aquests controls durant les revisions mèdiques periòdiques. Els menors d'aquesta edat podran fer-se la prova de manera voluntària.
La decisió s'emmarca la política impulsada per Hegseth des que és el capdavant del Departament de la Guerra, basada en l'enduriment dels requisits físics i en la defensa del que ell anomena uns estàndards més exigents per les forces armades, és a dir, els vol com a més homonots. Des que va arribar al capdavant d'allò que se considerava o se coneixia com el Departament de Defensa, aquest excomentarista de Fox News ha recuperat el nom de Departament de la Guerra, ha reclamat aquests estàndards masculins dels quals vos comentàvem, ha qüestionat la presència de dones a l'exèrcit i també ha restringit l'accés de la majoria de corresponsals al Pentàgon. És a dir, ben entens, un altre pit d'hipermasculinitat no només als Estats Units, sinó també a les forces armades d'aquest país.
Talment, soldats més normatius, fins i tot en això, Xisco, en els nivells de testosterona.
A mi també m'agradaria saber si ell se sotmetrà a aquests exàmens de testosterona o si és president dels Estats Units i tot el seu gabinet se sotmetran en aquestes proves, perquè potser per anar a defensar un país aquest excés de testosterona, aquesta testosterona en bons nivells, és imprescindible, però pot ser per dirigir un país, també. Ho dic perquè com ens comencem tots a fer proves, arribarà un moment que només una petita fracció de sa gent entrarà dins el que serien els codis o ses mesures estàndards i pot ser tenim un problema. I que, és cert que la testosterona, ho diu la ciència, ajuda a regular to muscular, fatiga, etc, però tenir nivells baixos o regular-los de manera natural tampoc és cap drama. No em porta haver de fer o que els teus soldats se sotmetin cada any en aquestes proves, que se faci un informe i en funció d'això puguin seguir fent feina o no.
Mesura discriminatòria que indignava una miqueta a Maria Antònia avui de matí.
És que en el moment en què relacionaven, ho he avançat, el concepte d'eficiència, de testosterona, amb poder exercir del que t'agrada, de fer el treball en condicions, era una relació que no trobava molt ideal ni molt manco, i la veritat que trob que si ells s'han de sotmetre en aquestes proves, ser dones que són militars també haurien de fer qualque tipus de prova, perquè també sé que hi ha qualque cosa que m'ha fet tenir més
que intenció és que tampoc hi siguen. Vull dir
ja,
que...
i en el cas que hi siguin, farien proves? No ho sabem.
Lo
millor
dir,
seria...
M'encanta la Maria Antònia. Indignada perquè fan una prova i reclama que se facin proves a les dones.
Han
fet la volta a la pilota en un moment.
Volia dir que si no se pot tornar enrere, que ja estan duent a terme aquesta mesura, que ho facin per tots iguals, no volia dir res pus, però ara anava a dir que m'apareix molt fort. No ho crec que els apengin, però imagineu-vos que apengin els resultats i posin. Han hagut d'expulsar a tres militars d'escòs.
En aquest.
No,
en diran, perquè malauradament s'ha associat la testosterona amb la virilitat, amb la masculinitat, i és un missatge molt perniciós. Perquè des del moment en què dius que tu vols soldats com Déu mana, per dir-ho qualque manera, que no vol gent grassa, que no vol gent barbuda, etc, estàs enviant un missatge a la població. Primer, de com ha de ser aquesta masculinitat que acabarà imperant en els Estats Units, perquè si es govern t'adu cap allà, supos que hi ha molta de gent que anirà cap allà.
Ja veureu que aviat faran càsting i tots per agafar...
En Juan Luis Guerra canta allò de Me sube la bilirrubina, no sé si els soldats dels Estats Units americans hauran de cantar Me baja la testosterona, no ho sabem, però bé. Si
però aquesta cançó la faria Bad Bunny.
La faria Bad Bunny, segurament. Però bé, no seguim debades parlant de, o seguim parlant de calor, però ara deixam el carrer i mos endinsam, i érem a una platja sabent un poc de temperatura de la mà. Ara volem saber quina és la temperatura o la calor que fa dins d'un fond de pa.
En temperatures que freguen els 40 graus, Joana, hi ha oficis que aquest dia et són encara molt més durs. I si hi ha un lloc on la calor és protagonista tot l'any, és un obrador de pa. El problema és que aquí no basta encendre l'aire condicionat. De fet, fer-ho pot espanyar-te, es producte, te'l pot fer malbé, perquè la massa s'asseca i el pa pot perdre qualitat.
Per això els forners han hagut de cogitzar l'enginy, o sigui, han hagut de fer trucs i, per ventura, alguns altres mètodes per poder fer aquest pa en condicions, ja siguin en sistemes de ventilació, en polvoritzadors d'aigua i moltes altres adaptacions. I volem parlar-ne d'això amb Rafael Solivelles, del forn Can Rafael de Buja. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
Conta'ns, com esteu vivint aquesta onada de calor dins l'obrador? Quina temperatura podeu arribar a tenir allà de dins?
Mem, nosaltres el que hem fet és climatitzar tot el local per viure un poc millor, perquè la veritat que no seria factible fer feina amb aquesta calor, perquè ser masses i el que és el producte de les fermentacions pues no m'ho sortiria bé. Gènere.
Clar, Rafael, és vera que els forners pot ser cau molt, molt, molt pres per poder començar a fer el pa, perquè tothom tingui pa de bon de matí, però és que ara, fins i tot els vespres, hi ha una temperatura de nits tropicals, sí, o fins i tot tòrrides, que no donen treva. Ben que dic que aixecar-se pren no és garantia d'estar més amb més bona temperatura. No,
nosaltres... No, tot el que passa que en la tecnologia pues, hem pogut fer feina de dia... I nosaltres ens posàvem a les 6:30 des de matí, perquè tot ho fèiem en fermentació controlada per tema de control d'humitats, de temperatures, tot el que estem xerrant. Però això no lleva que amb aquestes calors les masses canvien molt, l'amassat sempre ha de ser més curt, aigua més freda... Bueno, cada vegada que canvia la temperatura, per nosaltres és canviar tot el sistema de feina, de temperatures i de temps.
Sí, que el forn, o sobretot d'en Rafael, s'ha adaptat en els nous temps, també, d'alguna manera, per poder fer feina en més bones condicions. Qualque producte o qualque manera d'elaborar algun producte que pateix més aquests dies de tanta de calor? No sé si, per exemple, heu d'anar més en compte en ser encimades o, no sé, en sopar. Qualque producte en concret?
Bàsicament, en tots els productes has d'anar molt alerta amb aquestes temperatures, perquè tot varia moltíssim, tot fermenta molt aviat, quan ja t'ha fermentat, si tu treballes aquest producte ja no ho treballes igual, el desgasifiques, el producte final... O sigui, el resultat final no és igual, perquè degut a una sobrefermentació, pues, el producte, el que és encimada, el que és el pa, pues, no queda igual.
I, Rafael, què li passa a una enzimada quan està sobrefermentada? És que ara ho has dit i m'ha bueno, sorgit la curiositat.
En primer lloc, quan està sobrefermentada, ja et seca. Ja no té aquest aroma que toca tenir. El gust no és el mateix. Perd moltíssim com a enzimada. És més que... És que torna a ser la veritat, que no passa segut de menjar una encimada sobrefermentada.
No, i en Rafael en sap molt d'encimades, perquè ara anava a dir una xifra, però la desconec quant de tipus o de quant de sabors d'encimada fa en Rafael en el fons de Buja.
Ara mateix, un 65 tipus de farcits diferents.
Ja per triar, Xisco, de què la vols per el teu aniversari?
És que ara estic regirat.
Regirat?
65 tipus.
65 tipus.
Rafael, és que ara m'han posat aquí el pastanagó i jo com una somera darrere. Quina és la més original que tens? No sé si em fas de Pantera Rosa, que seria la meva il·lusió.
No, jo no. Jo de la més original...
65 aquí, i he anat a triar que no tens Rafel.
No tens Rafel, justament.
Quina punteria en directe i vés a ràdio.
No, ets un crac.
Mira, lo millor és donar-te idea, però quina és la més original, Rafel?
Men, la més original, doncs... Pues, se de figa en sobre sal i mel, prebastorrats en zom i aubergini, se de sipi, una que feim de sipi, una altra de bacallà,
wow.
I després ja són de fruita, crema amb anous, de poma, Ferrero, Kinder, pistacho...
Mos cau sa babeta.
Tots els farcits que ara...
ja que has fet tanta propaganda, Joana Maroto,
si
m'has de fer regal, se de figues, sí, m'ha fet il·lusió...
Sí?
S'ha de proves, torrats, i sobretot s'ha de sipi. Bacallà no, perquè no m'agrada.
Val.
Pensa, s'ha de bacallà...
S'ha de sipi està molt bona.
I
original, abans. L'altre dia parlàvem...
No passis pena, Rafel, veuràs que avui cap vespre o demà na Maroto vendrà a fer-te una comanda.
Una vegada per una comanda d'una clienta em vaig fer una de tombet.
Uau, de tombet. És que t'anava a dir, Rafel, que l'altre dia vàrem fer un tema sobre l'originalitat en el món de gelats i en vàrem veure de tot tipus, però allò que no mos pensàvem era que tu em fessis de sipi o de sobrassada amb figues, boníssima. L'haurem de tastar. Sí. Ja te faré la comanda, no passis pena, per l'aniversari d'en Xisco, que és dissabte. Bé, també te volia demanar, deixant del marge l'aniversari, perquè no hem parlat cada dia de l'aniversari d'en Xisco.
Perdona, jo volia que passàs discretament, però com que tant el Verder de Contú, vos heu encarregat d'anunciar-lo, escolta, ja que anem.
Volíem parlar de les condicions físiques, no?, dels forners, Maria Antònia.
Sí, demanar-te que si treballar en aquestes condicions és físicament molt exigent i també mentalment, perquè la calor jo crec que esgota a tot tipus de cos, de ment, i com ho duen els treballadors?
Mem, la veritat que jo amb això m'he adaptat molt bé, perquè jo en el meu equip tots són dones, i el que han fet, el que et dic, tota la màquina que surt per ajudar el que diguem l'esforç humà, jo m'he de posar-la per evitar lesions i baixes, i salta per la qualitat de vida. O sigui, jo els faig fer feina a 22 graus o 23 graus a tots,
a la fresca.
I damunt, el que s'ha de fer força, pues, el que he fet és modernitzar-me i comprar màquines perquè tinguem una qualitat millor i no m'ho facin mal.
És que no en queda d'altre, també, adaptar-se no només en nous temps, a la tecnologia, sinó també a la calor.
Imagina't, és que si no t'adaptes, quedes tot sol, perquè en els horaris que tenim, els festius, tot, el personal ara mateix, si no ho cuides, pues, se'n va, perquè hi ha feines que no són ni la meitat d'esclaves que la nostra.
No,
de fet, jo vaig tancar el diumenge, que era el dia que fa més feina, i el dilluns, per tenir més conciliació familiar i tenir una qualitat de vida millor. Hem fet un sacrifici, però en el final és reeducar la gent i en el final tenim la mateixa feina. Tancant dos dies, el resultat és el mateix. O sigui, els clients, gràcies a Déu, ho han acceptat i segueixen venint de comprar.
No, i parlàvem que en Rafel s'ha hagut d'adaptar, també has de ser una mica químic, tu ara parlaves, per tema de fermentacions, per tema de temperatures, això també és estar vigilant tot el dia en quina temperatura tens el teu forn perquè la teva matèria primera, que en aquest cas són les masses, puguin tovar com toca i sobretot que els teus clients puguin tenir la qualitat que mereixen.
És vera, però aposta vaig posar el que és fermentació controlada pel tema de que tot és més precís que fent feina a temperatura ambient. Tot és molt més descontrolat, ha d'estar tot damunt, i en canvi, si tens fermentació controlada, doncs tu tens, diguem, un paràmetres que respectes cada dia, i més o manco sempre hi ha un marge d'error, però s'acompleixen, tant si fa calor com si fa fred.
Rafel, moltíssimes gràcies, que passeu un bon estiu, que no vos pigui molt la calor, perquè és vera que fer feina amb aquesta calorada és complicat, ja que vos passeu moltes hores dins, sobretot que el manco estigueu a la fresca, gràcies també a aquesta tecnologia que des que heu implementat. Moltíssimes gràcies i que vagi bé aquesta feina d'avui. Moltíssimes gràcies. Fins una altra, Rafel, que vagi molt bé. Són les 11 i de 9 minuts, hem parlat d'encimades originals, però també volen parlar d'altres qüestions. Vos passa que aquests dies sentiu aquella frase de quin mal de cap que tenc amb aquesta calorada, o cada vegada que pugen les temperatures tenc migranya. Però és realment la calor que ets responsable d'aquest mal de cap? Els estudis determinen que factors com la deshidratació, els canvis en els patrons de son per a les altes temperatures o l'exposició durant molt de temps en el sol són algunes de les causes de les nostres cefalees.
Que tal si nedam amb pilotes? Que tal si deixam que sa barra de ball i termòmetres a 25? I fa calor.
I mentre canta Antònia Font, ens demanem, realment podem fer qualque cosa per evitar-ho, aquest mal de caps per mort de sa calor? Encara no podem controlar la meteorologia, però el que sí que podem fer és adaptar els nostres hàbits perquè ens ajudin a reduir el risc de patir mal de cap. Hidratar-nos més d'allò que és habitual, ho hem repetit cada dia per pa i per sal, fer pauses a l'ombra o dur roba que ens cobreixi del sol, són algunes de les coses que tenim al nostre abast per protegir-nos i sobretot per evitar aquestes cefalees.
Igualment, Xisco, no està tot en les nostres mans i altres factors són incontrolables. Per això xerram avui amb el neuròleg Javier Camiña. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Conta'ns, quines són les principals causes del mal de cap a l'estiu?
Como comentabais, los cambios de temperatura, así como los cambios de hábitos, generalmente los que más afectan al sueño, son de los principales desencadenantes del dolor de cabeza, sobre todo en la migraña. Y esto ocurre en cualquier momento del año, pero evidentemente cuando ya hablamos de olas de calor, noches tropicales, pues mantener esas circunstancias desencadenantes de manera tan prolongada pues exponen a una parte muy importante de la población a tener una mayor frecuencia de ataques.
¿Y quins són els principals motius relacionats amb el mal de cap pels quals els pacients vos venen a visitar les consultes? ¿Té a veure sempre amb insolacions o altres factors?
No, realmente, sobre todo es el cambio en el patrón de la frecuencia de los ataques. Las insolaciones ocurren, son visitas al servicio de urgencias, el golpe de calor puede ser una emergencia médica, pero hablando de consultas, pues muchas personas que pueden estar estables durante otros momentos del año, como decíamos, en relación con la exposición prolongada al calor, generalmente porque provoca deshidratación, cambios de horarios de sueño, exposición a cambios de temperatura, sobre todo muchas personas que trabajen expuestas en interior y exterior, favorecen que tengan más frecuencia o mayor intensidad de los dolores de cabeza en verano. Y de hecho, pues es frecuente que en estas semanas haya más visitas a urgencias, más visitas a consultas o incluso ingresos hospitalarios por dolor de cabeza. Muchas pacientes identifican estas circunstancias y ya a menudo pueden anticiparlo, pero si no, en cualquier caso, como las personas con migraña en general son más sensibles a los cambios de presión atmosférica y de temperaturas, el consejo es que sean, pues eso, intenten gestionarlo con la mayor facilidad posible para estar en un entorno agradable y que no haya cambios bruscos de temperatura.
I més enllà dels hàbits, de la falta de son i de més, no sé si hi ha un perfil concret, si hi ha persones més vulnerables davant d'aquest mal de cap d'estiu, per exemple, infants, gent gran o persones amb migranya prèvia, que és igual l'estació de l'any que tenen mal de cap constantment.
Claro, las personas que ya tienen migraña previamente evidentemente tienen otras circunstancias que pueden producirlo, ¿no? En general, por ejemplo, la mujer durante la vida fértil en relación con los cambios hormonales. Pero las personas que decíamos antes, en etapas de la vida como la infancia o la tercera edad, son más sensibles a la deshidratación. Niños y personas mayores no siempre gestionan con la misma sensación de sed la hidratación, o son más irregulares o no tienen la misma capacidad para planificar cuándo beber, y por eso es habitual que se sientan expuestos. Y sobre todo en las personas mayores, además sumamos factores como otras enfermedades o medicamentos que pueden interferir en esa sensación de sed más reducida, y entonces no beben con la misma regularidad y son más vulnerables a la deshidratación.
Hem de beure molta d'aigua per tot, perquè fa una estona parlàvem amb un reumatòleg i també mos deia que per les malalties reumatològiques o reumàtiques és important també beure molta d'aigua, igual que també és important l'exercici físic. Javier, te volia demanar, pensava jo, per exemple, per mal de cap, és important, evidentment no tothom pot quedar a casa i descansar, si han de sortir, si han d'anar a fer feina, l'ús de gorres, per exemple, o ulleres de sol, o altres mesures de protecció pot ajudar que disminueixi o que no augmenti aquest mal de cap?
Por un lado, el uso de gorros, sombreros, sobre todo lo que ayudan es a reducir el calor asociado, ¿no?, a la exposición al sol. Entonces, eso por supuesto que está indicado en todas aquellas personas que trabajen en exteriores. Y el uso de gafas de sol no es tanto para evitar el ataque que lo desencadene, sino que la mayoría de personas con migraña tienen una sensibilidad aumentada a los estímulos, entre ellos la luz. Entonces, básicamente, por disponer de gafas de sol, evitan que tengan tanta exposición a esos estímulos luminosos y, por tanto, están más cómodos. No es tanto para el desencadenante, sino para convivir mejor con los síntomas pues, de la migraña, que suelen ser que moleste más la luz, moleste más el ruido, molesten los olores, va en relación con ello.
És que hi ha molta de gent, no?, que quan té migranya precisament s'ha de tancar, s'ha de tombar en el llit i ha d'estar molt a les fosques, que és allò que li dona una mica de consol, no?, que la conhorta una mica.
Correcto, esa necesidad del aislamiento sensorial, ¿no? A menudo buscar entornos poco hostiles, ¿no? Poca luz, poco ruido, entorno tranquilo, que puedan descansar, es lo que habitualmente necesitan muchas personas con migraña, sobre todo si la intensidad del ataque es moderado o intenso. Y muy a menudo pues hay entornos laborales o entornos en la vivienda de esas personas que a menudo tienen un ataque y pues, por circunstancias laborales o familiares pues no pueden descansar en zonas así de tranquilas. Entonces, todo lo que pueda estar en su mano para buscar ese confort y ese alivio está bienvenido, independientemente de que además deben buscar un tratamiento para las crisis. Es decir, si pueden tratarlas rápidamente con un tratamiento oportuno y además pues, descansar un rato al menos en esas circunstancias favorables, pues sería lo ideal en caso de que tengan un ataque.
I Javier, no sé si hi ha algun mite estès sobre el mas de cap a l'estiu, perquè jo ara pensava que molts de llocs de feina, per exemple, tenen les vacances a l'estiu, per això han hagut d'estar la resta de l'any fent feina, i per ventura el que passa és que duen una sobrecàrrega i en el moment de vacances d'estiu i ens relaxam, ens ve tot damunt. No sé si seria un aquest dels mites.
No, ocurre igual que el dolor de cabeza de fines de setmana. Los cambios en el nivel de estrés, tanto los picos como cuando acaba ese pico de estrés, exponen a las personas con migraña a que pueda haber un ataque. Igual que ocurre pues eso, el fin de semana, cuando no trabajamos después de haber trabajado toda la semana, cuando la persona que estudia pues acaba exámenes, ¿no? Cuando acaba ese pico, digamos que el cerebro pues, relaja bruscamente desde ese estrés, y ese cambio brusco favorece esto. Entonces, evidentemente, pues todos necesitamos descanso y vacaciones. Lo que deberíamos es tener menos nivel de estrés o menos cambio, digamos, o cambios menos bruscos entre nuestra actividad laboral o académica y los días de descanso. Entonces, el mensaje debería ser, pues eso, como decíais previamente, descansos más habituales durante las jornadas laborales, intentar gestionar mejor el estrés y, en ese aspecto, pues gestionar de esta manera menos brusca los cambios en la exigencia que tengamos en nuestras actividades.
Javier Camiña, moltíssimes gràcies per avui passar per el dia. Moltes vegades te tenim aquí a l'estudi, però sabem que vas molt ocupat, també tens molta de feina. Te desitjam un bon estiu i que ens vegem ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon estiu.
Bon estiu. Són les 11:28, una petita aturada, i tot d'una parlam de més qüestions. Ara tot d'una parlarem de la campanya solidària de la Fundació Cas Llevant en Marxa, una ONG nascuda a Mallorca el 1996, que és la protagonista de la campanya Tots donam una mà divetres.
No ets a plàstica, d'un detall que es manifesta en superfície. Però te demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini.
El dia. IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El dia, amb Joana Marató.
I ara volem parlar de solidaritat i també de cooperació. Hi ha entitats a les Balears que des de fa dècades troben o fan feina perquè milers de persones tinguin accés a drets tan bàsics com, per exemple, la salut, l'educació o, xisco, un habitatge digne, també.
És el cas de Llevant en Marxa, una ONG nascuda a Mallorca l'any 1996, després que un grup de professionals, molt d'ells del sector sanitari, viatjassin fins a l'Amazonia peruana. Aquella experiència va ser l'inici d'un projecte que avui continua creixent a Amèrica i també a Àfrica.
Actualment desenvolupen projectes de salut pediàtrica i materno-infantil, d'accés a l'aigua potable i al sanejament, d'educació, d'empadronament de les dones, expedicions sanitàries i també de construcció d'habitatges socials a prop dels altres països com Etiòpia, en Perú i Haití. Avui volem conèixer de més a prop aquesta feina i l'impacte que té sobre el terreny. Saludem el doctor Tito Hidalgo, pediatre i membre de l'ONG. Molt bon dia.
Bon dia.
Conta'ns, doctor, què és el que va impulsar a formar part del Llevant en Marxa?
Pues hace muchos años, cuando yo era director médico de atención primaria de Mallorca, conocí al doctor Toni Mesquida y pude trabajar con él y constaté su inteligencia, su empuje, su honestidad en el trabajo y me contó de esta ONG que tenía. Pero yo estaba inmerso pues, en hijos, en hipotecas, en programas, tal, que no pude integrarme enseguida. Y fue más adelante cuando terminé mi periodo como presidente de la Sociedad de Pediatría Balear, cuando dije, este es el momento, y me apunté con gran acierto. Pues.
Ha anat bé aquesta experiència, no? De fet, vos heu anat engrescant i d'alguna manera heu fet que aquesta entitat creixi i també creixi la solidaritat cap a aquests països, no? I parlant de drets bàsics, com la salut, l'educació o l'habitatge, que per ventura sense la vostra ajuda aquestes persones no haurien tingut, no?
Claro, exactamente. Es que cuando viajas ahí te das cuenta de lo injusto que es este mundo, de las cosas que están pasando, ¿no? De las cosas que están pasando y que no se llegan a visualizar perfectamente. Y cuando vamos allí, comprobamos toda esta injusticia, ¿no? Y nos gusta trabajar en ello para tratar de resolver, no salvar al mundo, desde luego, ni cambiar al mundo siquiera, sino de aportar algo. Y en ello estamos.
Parlam amb el pediatre Tito Hidalgo. Ell és membre de la ONG Llevant en Marxa, que és la protagonista d'aquest mes de la campanya d'IV3 Tots Donam una Mà, aquesta campanya de responsabilitat corporativa, sí, on donam a conèixer la tasca que fan moltes ONGs i moltes entitats arreu del nostre arxipèlag. I ja que parlam amb en Tito Hidalgo, com a pediatre, quina és la realitat que viuen molts d'infants en els països on feis feina? Supos que és la primera vegada que deguereu anar fins allà a veure la realitat, degué ser com un xoc absolut, veure aquella vida comparada amb la que tenien nosaltres i va moure's motoret perquè Llevant en Marxa des del 96 no hagi durat.
Sí, Exactamente. Es un choque impactante, desde luego. Como pediatra, comparando esta vida y la otra, es un choque fuerte. Para mí, personalmente, no lo es tanto porque yo soy ecuatoriano. Y entonces he conocido todo este mundo desde pequeño. Para mí, la primera vez que fui a Etiopía, me pareció regresar a un siglo pasado, cuando yo era pequeño. Eran las cosas exactamente igual, 100 años antes. Bueno, ya no eran 100 años míos, pero sí, 100 años de la vida. Y fue impactante, desde luego, ¿no? Y los niños estaban en unas condiciones, pues, muy primitivas. Eso sí, felices, ¿eh? Los niños son felices en estos sitios. Pero luego, cuando padecen enfermedades, son muy vulnerables, son muy fáciles de que se mueran, de que padezcan, de que tengan retrasos y esto, ¿no? Entonces, pues...
I ara, Tito, ara que parleu d'això, quines són les malalties que aquí pràcticament han desaparegut, però que allà continuen sent un problema greu? Clar, parlàvem de l'accés a la sanitat i sobretot l'accés als medicaments fa que certes malalties que aquí ja molta gent no sap ni què són o no m'ho en recordam, allà són el seu dia a dia, són la seva realitat.
Sí, fíjese. Yo tenía, en una de las ocasiones, estaba trabajando en un hospital y como hacía buen día, salí a trabajar afuera, puse mi mesita y las madres estaban en un parque delante, venían con los niños y yo los atendía. Y al lado mío estaban dos residentes de Valle Hebrón de cuarto de pediatría. O sea, eran ya pediatras consumados, era una pareja de un matrimonio. Y entonces estaba yo pasando visita y de pronto oigo una tos y les digo a ellos, ¿qué oís? ¿Qué oís? Dice, un niño que tose. Le digo, sí, iros inmediatamente y poneros al lado suyo. Y se fueron corriendo. Y al cabo de un rato regresaron corriendo y me dijeron, ¿es eso una tosferina? Una pregunta, no habían visto nunca una tosferina, claro. Y le digo, sí, es una tosferina y tenéis que aprender estas cosas, ¿no? Y ahí se aprende mucho de estas enfermedades que ahora para nosotros prácticamente han desaparecido. El sarampión, compañeros míos pediatras y compañeros míos médicos, no han visto nunca un sarampión, no han visto nunca estas enfermedades. Y allí, fíjate, antes del COVID, en la última expedición que hice, era justo cuando comenzaba el COVID, venía de una epidemia de sarampión que estaba matando a mucha gente. Habían muerto niños, pero sobre todo adultos, porque estas enfermedades que se llaman de niños, pues son más difíciles de tratar en los adultos. Yo por eso algunos pacientes míos que me decían que no iban a vacunar a sus hijos, les decía, bueno, esperemos que tu hijo no sea un viajero más adelante, cuando tenga 30 años o 20 y tantos. Yo, pues, puede llegar a un sitio de esto donde todavía hay el virus salvaje y a lo mejor no regresa. Però tu diràs.
Ara que parlem de malalties que per ventura aquí no hem vist mai o no hem pogut presenciar i allà en aquells països, sí, te volia demanar que quina importància tenen la prevenció, la vacunació, l'actualització de medicines i de més en aquest tipus de projectes.
Ah, fantàstica, esto es importante. Vacunació no llevamos más que ayudas a malaria y esto, porque en la vacunación hay cosas importantes. Primero, el programa tiene que ser bien establecido y todos los gobiernos los tienen más o menos bien establecidos, ¿no? El niño tiene que seguir unas pautas de vacunación, vacunarse un mes, al mes siguiente o dentro de un año, en fin, todas las pautas que conocemos. Pero es importantísimo y que llegue bien esta vacuna. Entonces, nosotros lo que hacemos es mucho apoyar al mantenimiento de las vacunas y ponemos luz y energía para que se mantengan nuestros refrigeradores donde se conservan las vacunas, ¿no? Y se puedan transportar bien. Bueno, pues esto es importante, todo esto. Fíjate que en el último viaje a Perú, en noviembre pasado, estábamos a punto de entrar en la selva Claro, para el viaje son 2 días por lo menos. Un avión de una tal, una avioneta, unas lanchas y esto. Y en el último hotel, antes de entrar en la selva, vi el periódico y la noticia que estaba en primera línea era la muerte de niños por tosferina. Niños en la selva, niños achuares, que estaban muriendo por tosferina. Y entonces ahí se planteaban, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno no está atendiendo esto y protestaban contra el gobierno, pero también por la forma de llevar las vacunas. Si no están bien conservadas en frío, esas vacunas no sirven para nada.
No, no sé si teniu prevista cap expedició, cap sortida, cap visita a algun d'aquests països d'aquí poc, aquest estiu, o més en band, i de quina manera podríem ajudar des d'aquí, no?, a poder contribuir en aquesta ONG.
Fantàstica. Mira, ara precisament, hoy, ahora mismo, está saliendo el presidente de la ONG, el doctor Tony Mesquida, con otras personas de la ONG, están rumbo a Venezuela. Porque ahí estamos haciendo, pues empezamos un programa de ayuda a Venezuela, pero no es un programa de llevar cosas, sino de hacer otra forma de ayudar a los niños, sobre todo los niños que se quedan huérfanos y que están sin sus padres o no están identificados. Entonces es un programa que identifica y registra a los niños no acompañados, separados, que produce la reunificación familiar, establece espacios seguros para la infancia, damos atención psicológica y psicosocial y una ayuda educativa y desde luego atención sanitaria, nutricional y una cosa importante, protección frente a los abusos, a la trata, a la explotación de estos niños. Entonces hacemos también un seguimiento individual de los niños y coordinamos con las autoridades y entidades internacionales y tal. En Venezuela hemos contactado con una orden religiosa de los salesianos que tienen muchas escuelas, las escuelas Don Bosco, y ellos van a ser nuestros socios, como igual en Etiopía tenemos a los misioneros de la consulata como socios y con los que participamos en muchos proyectos. Pues en Venezuela queremos también establecer esto. Y ahora precisamente hoy está viajando el presidente de la ONG hacia allá con un grupo para establecer todas estas cosas, ver las escuelas que se pueden reformar. No se trata de establecer un establecimiento, digamos, permanente nuestro, sino temporal, donde podamos ayudar realmente a paliar estos efectos terribles del terremoto, ¿no?
Idò, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar la feina, la tasca que s'està fent, que feis cada dia, perquè no només és quan feis aquestes expedicions, sinó també aquesta feina que aneu fent des d'aquí, des de Mallorca, precisament per garantir aquests drets, no?, que són tan bàsics i que per nosaltres són tan accessibles, però que a països, com és que ho he anomenat, per aventura és molt més complicat aquest accés a la salut, aquest accés a l'educació o també a un habitatge digna. Moltíssimes gràcies,
sí,
gràcies
muchísimas
per la visita.
Gràcies, ha sido un placer. Les agradezco mucho. Ya algún rato también vendremos a contar todos los esfuerzos que estamos haciendo con la población achuar para visibilizar la lucha que tienen ellos para mejorar el medio ambiente, combatiendo la minería ilegal, tal.
Molt bona feina, la de Llevant en marxa, que a més enguany compliu 30 anys, així que està d'aniversari.
I nos han dado el premio Ramon Llull.
Ramon Llull.
Hemos ganado otro en el Colegio de Médicos, en fi.
Moltes felicitats.
Estamos contentos.
Moltes felicitats per la feina, per l'esforç i per l'ajuda que oferiu a tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies. Abans d'anar a publicitat, una darrera hora, la Policia Nacional ha detengut a 3 homes per suposadament agredir sexualment i físicament a una dona a la platja de Palma. Palma, els fets, segons ha informat la Policia Nacional de Balears, varen succeir, es varen produir a primera hora del dimarts de passat, dia 30 de juny. Els tres sospitosos varen abordar la víctima, que se trobava tota sola, i varen intentar fermar-la i se va produir aquesta suposada agressió sexual. És una de les darreres hores que us volíem oferir abans de publicitat. Tot d'una, tornem amb més qüestions aquí al dia.
El dia, IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és patrimoni.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos las sandías sin pepitas enteras a 69 céntimos kilo, la rodaja de salmón al corte a 13,99 euros kilo, la chuleta de aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Podem gravar-hi, do.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Joana Marató.
Onze i 46 minuts, recta final d'aquest programa d'avui dijous. Ja sabeu que les Balears viuen una de les jornades més caloroses de l'estiu. L'interior de Mallorca pot arribar avui als 41 graus i bona part de Mallorca està en avís taronja per temperatures extremes. A la resta de les illes també avisos, en aquest cas grocs, i Protecció Civil insisteix en la necessitat de prendre precaucions, sobretot per a persones grans i per a persones per a infants. Fins quan durarà aquesta situació no ho sabem ben bé, però sí que és vera que la calor també se nota moltes vespres, nits tropicals, fins i tot tòrrides, que dificulten el descans, i han disparat la demanda de ventiladors i aires condicionats, precisament de no dormir bé. Volem parlar avui perquè Maria Antònia, dormir malament és una de les coses més habituals aquests dies, perquè ningú pot aclucar un ull si no posa el ventilador o l'aire condicionat.
Sí, jo crec que és la conseqüència més dura de dur, perquè després has d'estar activa tot el dia i costa més, sobretot amb aquesta calor, ja que per les altes temperatures, com han comentat, la calor dificulta el son profund i impedeix que el cos pugui recuperar de forma correcta, i això pot tenir conseqüències que poden anar més enllà d'estar cansat.
Les conseqüències que hi pot haver és que pot afectar la memòria, la concentració i també l'estat d'ànim. A més, no descansar correctament pot agreujar malalties cròniques, augmentar el risc de deshidratació i provocar esgotament físic. I per parlar de com dormir millor amb aquests dies de canícula, ja tenim en connexió a Carla Estivill. Ella és directora de la Clínica del Son. Estivill, Carla, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Com esteu?
Encantat de saludar-te, com sempre. I volia demanar-te d'entrada, quina és la temperatura ideal de l'habitació a l'hora d'anar a dormir?
Doncs la que diré, deduireu fàcilment que ara no estem en la situació ideal, no? Perquè l'habitació hauria d'estar aproximadament entre 19 i 22 graus.
Impossible, no? Si no tens el ventilador enxufat o endollat o fins i tot l'aire condicionat, ara mateix és molt difícil, no?, que aquesta temperatura la tinguem. Tu recomanes dormir amb el ventilador o amb l'aire condicionat o no és molt recomanable?
Donada la situació i la calor que tenim, evidentment el ventilador completament recomanable ens ajuda a moure l'aire, a que l'acumulació de temperatura es vagi dissipant al resta de les habitacions o a fora de l'habitació. L'aire condicionat, podríem posar-li alguns perjudicis, no? Perquè l'aire fred de l'habitació el que ens elimina és la humitat que també necessitem per anar hidratant les nostres vies respiratòries, i mantenir l'aire condicionat durant tota la nit doncs ens fa que aquesta via respiratòria estigui més seca, les persones que ronquen, ronquen més i encara dificultem més el descans, no?
No sé si per ventura, com que hi ha nits que ho passam més malament i no poden descansar a les hores que toca i feim migdiades perquè necessitam una pausa per seguir durant tot el cap vespre, fer migdiades realment pot dificultar després dormir vespres. A pizza li posam l'excusa de es que he dormit perquè l'hora faré una migdiada, però després has reteat hores de son.
Sí, no dificulta per res, però tenint en compte que la migdiada recomanable és aquesta migdiada de mitja hora. No és qüestió d'estar 2 hores a dintre del llit. Mitja hora és suficient perquè, tal com dius, no? Si no descansem suficient durant la nit, doncs durant el dia ens falta energia, tenim somnolència abans d'hora. I, en canvi, aquesta migdiada al migdia ens ajuda a recuperar aquesta dosi que ens falta.
Doctora Civil, a mi m'ha regirat la dada que heu donat. La temperatura ideal és entre 19 i 22 graus. A mi me sembla meravellós, perquè jo seria la temperatura ideal, és que estaria sempre, però quan intent posar el termòstat en aquesta temperatura, a que nostra tenen fred. Per tant, intuesc que lo seu seria dormir en l'aire i tapats encara que sigui amb una vànova o amb un llençol.
A veure, puntualitzo, evidentment 19-22 graus és durant tot l'any, però el contrast de la diferència de temperatura a l'estiu i mantenir una temperatura tan baixa a l'habitació tampoc no és molt recomanable, perquè ens podem encostipar més de lo habitual. I donat que hi ha una dada important, que és que l'estructuració del son comença a fer-se malbé, per dir alguna cosa, quan la temperatura de l'habitació és més alta que 24. Llavors, a l'estiu, per trobar aquest punt mig, tal com dius, no?, que arribem a passar fred si posem l'aire condicionat a 20 graus, doncs sí que haurem de recomanar que la temperatura de l'aire condicionat no sigui tan baixa, sinó buscar aquest punt mig que no sigui tan diferent a la temperatura de fora, però sempre per sota de 24 graus.
Jo no és una cosa... És que si me deixes, Maria, passaré consulta en Carles Civil, que ara tenim aquí. A mi m'ha passat darrerament, ja m'ha passat en l'hivern, i en l'estiu se m'ha agreujat, que és que cada dia me'n vaig a dormir, sobre que me'n vaig a dormir, de bé les 2:30, jo me despert. I estic allà 10-15 minutets mirant tot sòtil, pensant, m'he de dormir. I de vegades ho aconsegueix i de vegades no. Carles Civil, què puc fer? Jo he arribat a un punt en què som un home vell, jo que cada setmana faré 47 anys, i penso que estic perdent moltes hores de son pas que a mi.
Sí, i és veritat que amb l'edat anem perdent aquesta estructura tant el que diem monofàsica del son, de dormir 8 hores per la nit, i amb l'edat perdem una mica els rellotges que ens posen en hora aquest son. Doncs els nivells, per exemple, la melatonina va baixant, i si baixem els nivells de melatonina però tenim uns nivells d'ansietat una mica elevats, doncs ens fan despertar a aquestes hores, sobre les 3 de la matinada, és bastant habitual tenir un despertar. Recordem que el son s'ha de preparar durant tot el dia, és a dir, durant el dia mantenir uns nivells d'activació relativament regulars, posar a ratlla l'ansietat i preparar el son abans d'anar a dormir. No podem apagar el mòbil, apagar la connexió del mòbil, del correu de la feina o discutir abans d'anar a dormir. Ai. I tot això ho hem de deixar apartat dues hores abans d'anar a dormir.
Discutir sobretot, Xisco, no se pot discutir abans d'anar a dormir.
Això.
És que ara en té moltes coses, Carla. Jo som molt de mòbil i de discutir abans d'anar a jeure. Per tant, fins que no corregeixi tot això, me seguiré desvetllant els tres. No, és que has fet com una radiografia del meu dia a dia.
T'ha llegit, t'ha vist i t'ha...
Per tant, preparar el cos no només de temperatura, sinó també per poder anar a dormir i intentar recuperar aquestes hores de son de la millor manera possible. Recuperar-les cada setmana és una opció. Mm-hmm. Ho dic perquè ara, en l'estiu, si seguim fent feina, dormis vespre, se fa molt complicat, i jo pens que el cap de setmana, el dissabte i diumenge, la migdiada és molt més llarga. No sé si ho estic fent bé o no.
Sí, a veure, el son no el podem recuperar, això ho hem dit moltes vegades, és a dir, si entre setmana dormim poc, les conseqüències són el dia següent. De totes formes, és veritat que hi ha situacions que ens ho impedeixen. Per tant, el cap de setmana intentem recuperar una miqueta, intentem tenir dos dies de més descans per poder no tenir aquest desgast energètic i començar el dilluns bé, no? Però, de totes formes, l'horari de son que sigui bastant semblant al que tenim entre setmana,
Dormiu, descansau, becau, intentau recuperar la son que pugueu, tot el que faci falta per estar una mica més de xondits o una mica més frescos, per dir-ho d'alguna manera, que és important. Si no se dorm bé, si no se descansa bé, després no rendim igual. Carles Tibil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, igualment, a descansar.
A descansar, important. També vos explicam abans de donar pas o de parlar-vos dels esports que la coberta i el sostre de l'habitatge del carrer Major de Llucmajor, on ahir dimecres es va originar un incendi. Aquest dijous fa una estona encara continua actiu i s'ha ensorrat a causa de les flames. El Foc Segons ha informat els bombers de Mallorca, ja ha afectat diversos habitatges de la zona que varen haver de ser desallotjats pel risc en el qual s'enfrontaven els seus ocupants. L'incendi se va declarar ahir a les 2:45 del migdia, quan una dona gran cuinava en un forn de llenya i una brasa va originar les flames. Els serveis d'emergències varen atendre aquesta dona, que es troba en bon estat de salut, i varen evacuar, com dèiem, els habitatges que estaven al voltant d'aquest habitatge. Com dèiem, passades les 11 d'aquest dijous, els efectius del parc de bombers de Llucmajor continuaven fent feina per sufocar l'incendi, que encara es manté actiu. Les flames ja han afectat diversos habitatges i han provocat l'ensorrament de la coberta i del sostre d'aquest habitatge on es va iniciar o originar el sinistre. Ara sí, hem de repassar el que tenen preparat ja els nostres companys d'Esportres per avui. Fortesa, bon dia, com estàs?
Bon dia.
En el final ha passat a Argentina, que és allò que tu volies.
Ha passat a Argentina, mira, fa 96 anys que no juguen la final d'un Mundial dos equips de parla hispana.
Mira tu, bona dada.
En el primer Mundial de tots, que van jugar Argentina i Uruguai, d'ençà no havien tornat a jugar dos equips de parla hispana a la final d'un Mundial. Va guanyar Argentina a Anglaterra, 2-1, va haver de remuntar el marcador els darrers 7 minuts perquè guanyava Anglaterra, que va fer un desastre defensiu a les acaballes del partit, i això fa que diumenge a les 9 juguin Argentina i Espanya a la final del Mundial des de les 8:30 en directe a IB3.
Per cert, sí, que no ho han dit en cap moment, però sí. Manco nosaltres, però sí que ho podrem viure també a través d'IB3 Ràdio.
Així és, tot preparat, tot a punt. Aquest és un dels focus. L'altre, que el Mallorca avui a la 1 presenta oficialment els que de moment són els 4 primers fitxatges de la temporada.
Que també estem molt pendents del Mallorca. Vos escoltam a partir de la 1, Gavi, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
També hem de fer una repassada dels continguts que tenen ja preparats els nostres companys. Saludam en primer lloc a Clara i Mami des de Menorca. Bon dia, companya, com estàs?
Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem amb na Sònia Estradé Niubó. Ella és tècnica investigadora de l'OPSAM, responsable de vectors ambientals i seguiment d'esmedi natural. Rellarem de l'estat dels aqüífers a Menorca, avui que la Comissió de l'Aigua es troba en aquests moments reunides i que la situació dels aqüífers és preocupant. Després saludarem en Raül Escandell, secretari de Som Menorca. Ens presentarà l'estudi que han realitzat sobre les tòrtores, un petit ocell que es consolida en la seva migració a la nostra illa en l'època de cria durant l'estiu. A la recta final del programa conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Sa Colàrsega de Ciutadella dins la nostra secció dels dijous dedicada als veïns de Menorca. I la salutació musical és a càrrec del músic Víctor Petrus, conegut amb el nom artístic de Chicharello.
Idò, Chicharello serà també avui el Dia Menorca. Moltes gràcies, Clara. Tenim també els continguts ja preparats per al Dia Mallorca amb en Jaume Noguera. Bon dia, company.
Bon dia. Idò, efectivament, començarem parlant de construcció circular. Què vol dir això? Fer edificis redons? No. Que els enderrocs se poden reutilitzar també. Tots els enderrocs d'obra se poden tornar a convertir en bloquets, se poden tornar a convertir en grava, se poden reutilitzar de totes les maneres. En parlarem a la Direcció General d'Economia Circular. També parlarem de... abundarem amb un tema que vosaltres heu tractat. Què passa en el nostre cos quan dormim malament per culpa de la calor? Però què passa de dins?
És important descansar.
Què passa? No? És pitjor descansar malament o tenir l'aire condicionat? Que el mull de preguntes molt farem. I també xerrarem del futur de relleu generacional del camp. I de les infermeres, també.
Importantíssim, també, el futur del camp, també, generacional. Moltíssimes gràcies, Jaume. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Vos tornem a trobar demà a partir de les 9, aquí Més Coses al Dia. Gràcies per ser-hi.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Jornada de reaccions a la decisió de la Justícia Europea d'avalar la llei d'amnistia. El president català, el socialista Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha demanat l'aplicació de...